El matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure. I once would
receive invitations for cocktails on top. Què dius després d'un Sant Jordi com el d'ahir? Doncs mireu que l'alegria de viure també és que vingui a l'estudi el Josep Alavedra. Benvingut, company.
Què tal, Pau? Com estem?
Doncs molt bé, molt contents.
Ahir va ser un no parar, eh? Ens vam trobar pel carrer, allà amb la paradeta de Ràdio Sabadell. Bueno, un bestial, eh? La gent que hi havia, la Rambla plena, la plaça, tot. Fantàstic.
Vens molt ben afaitat avui.
Sí, sí, sí. I estava a punt, eh? I he estat a punt de posar-me una miqueta d'un aftershave.
D'un aftershave?
D'aquests, bueno, fenomenal. No diem el nom per no avançar, però d'aquests que, escolta, tota la vida, sense aquesta flaire, aquesta oloreta de petit, jo me'n recordo com anava al barber, hi ha aquesta olor d'home, no?, que deien d'home, sí, sí, a l'època aquesta, no?
Una olor que ens transporta. Va, qui has convidat?
Doncs res, mira, avui tenim una persona molt especial. Mira, el nostre convidat d'avui és escriptor, eh? Amb tot, ell ha estat i és una persona polifacètica. Ha estat model, crític literari, professor, radiofonista, periodista i corresponsal. Imagina't, eh? És que...
Has dit model, també, eh?
Model, model. Això ens ho explicarà. A veure, aviam.
De calçotets.
Imagina't. Ja sentim la seva veu, eh? També una veu preciosa i una veu que segurament que molts oients coneixeran. I a més, entre altres coses, eh? Entre altres coses que ell ha fet i fa. La seva literatura i les seves biografies, sobretot de personatges i personalitats de la nostra història, doncs tenen un segell molt personal i a la vegada molt acurat. Una persona activa que li agrada molt el detall, és molt detallista, i una persona molt, molt, això, molt acurada. I jo diria, ja veurem això al llarg de la conversa, una persona que és, jo diria, un cavaller de l'escriptura.
Genís Cinca, benvingut a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, estic una mica aclaparat. Estic una mica aclaparat. Tot allò del model era una altra vida, eh? No forma però, part d'una altra...
Vull però dir que... era una aresta que és teva,
sí,
també,
que
eh?
Sí, que sí, que sí. No, no, no.
Forma part, no?
I
forma
tant,
part,
que sí,
forma
sí.
Part.
No me'n desentenc, eh? Però, en fi, quan m'ho diuen o m'ho comenten, em quedo frapat. Però m'ha agradat molt, moltes gràcies, eh?
Sí,
abans
bueno, una miqueta.
Estic molt content. Per
és
mi,
que és...
Som veïns, de fet, perquè visc molt a prop de Ràdio Sabadell. Vaig venir a viure a Sabadell fa cosa de 5 anys i, per tant, em fa molta il·lusió que em convideu.
Bueno, és que t'hem adaptat, ja t'hem adoptat.
Que m'adopteu, diguéssim.
I a la ciutat. Però escolta...
Me l'estimo molt, eh? La ciutat. Estic començant a entendre-la bé i crec que la començo a conèixer millor que algun sabadellet.
Allò que deia, hi havia una cançoneta d'allò del segle XIX que deia rica joia del Vallès,
sí,
i tenís mai més t'oblida.
És cert, sí, sí.
Però comencem, que ningú és perfecte.
Doncs mira, deixa'm fer-li una prèvia.
Doncs va,
abans, què et fa venir Sabadell, ara fa 5 anys, Genís?
L'amor.
Epa.
Sí, no, jo no faig cap altra cosa que prendre decisions per amor. Només faig coses que realment estimo i vaig venir-hi perquè, bé, vaig conèixer una noia d'aquí i m'hi he casat i hi visc. No, a l'hora de prendre aquest tipus de decisió no, n'he pres unes quantes d'aquest tipus, eh? I aquesta possiblement és la més important.
Que xulo.
Hi ha aquella, sí, també aquella dita que deia el filòsof, que quan has de triar entre dos camins,
sí,
sempre tria el camí del cor.
Efectivament, sí. I aquesta és la... Vaja, sempre t'anirà bé. Sempre que tries les coses en aquest sentit de cor, segur que no t'equivoques. Et pot semblar que sí, però en realitat no. Quan fas les coses per cap, acostuma a anar malament. I es veu molt sovint, eh? Es veu molt sovint.
Compartim,
sí.
Compartim. Sí. Sempre la lluita aquesta entre el cap i la raó, no?
Sí.
Entre la raó i el cap, no?
Sí.
Entre...
Escriure té molt a veure amb això. És un ofici molt... molt sanguini, molt d'acord, molt d'intuïció, molt de sensibilitat, a la que penses o estructures massa les coses no surten bé. Amb els llibres passa això, exactament això. Sí. A vegades preguntes per què un llibre va bé i altres no, la majoria no van bé, perquè a mi em ve a veure gent, escolta'm, jo vull ser escriptor. Sí, però primer has d'escriure. I aleshores això és el que se salten. I aquest és el problema. Volen ser una figura, però en realitat es deixen pel mig el que és més important, que és el treballar i el dia a dia.
La constància, no? La
constància, la paciència, fer les coses amb el cor vol dir tenir molta paciència, jo en tinc molta, i ser molt detallista, com tu has dit.
Bueno, i a més, oita, ja, Pau, en vez de començar pel començament, estem fent aquí una...
Sempre em passa això, una, sento veus aixafat el guió, però sóc especialista a la persona. A
aixafar però ja que estàs aquí, però això s'aprèn a l'escriure? O, ja, o és com un do? O és,
no
es
ho
treballa,
sé, jo...
O és...
es treballa molt, sí, es treballa molt. Segur que es treballa molt, hi ha una part d'entrenament i d'hores. És com un pilot d'avió. No donen el carnet fins que no n'has superat unes quantes, que són uns quants centenars d'hores, i en aquest cas com és al revés que els futbolistes. Com més anys passen, més format està l'escriptor, més patacades s'ha clavat i més aprens del teu ofici, més et coneixes a tu mateix, més saps dels teus punts forts, els aprofites, potencies les debilitats. En el meu cas, els diàlegs eren el meu punt feble, els he potenciat molt, tant que col·lateralment el fet de fer ràdio i televisió m'ha ajudat molt a guionitzar i a convertir els textos en un fet més fluid. No sé com dir-ho, per mi tot es combina. Tot es combina, des d'anar a comprar el pa fins a venir aquí a parlar amb amics, serveix per millorar el teu ofici, la teva escriptura. I com més anys passen, millor ets.
Pau, l'hem de fitxar, eh? Això l'hem de fitxar.
Sabent que viu a prop, ja el tenim
aquí, eh? Quina... Bueno, comencem pel començament.
Vinga, va, ara sí.
A on neixes, va?
Jo vaig néixer a Manresa.
Les bases de Manresa.
Les bases de Manresa, molt bé. Vaig néixer a Manresa, al Passeig Pere III, i a partir d'aquí tot. El meu pare, dedicat al món de l'economia, va començar, diguem... el Banc Mercantil de Manresa.
Banc Mercantil de Manresa?
Sí, un noi que era molt jove, amb una biografia molt interessant. Per altra banda, tenia molts llibres a casa, molts. Molta novel·la, molta biografia, molt llibre il·lustrat, molt paper, molt llibre, una cosa exagerada.
Ah, sí, això ja...
Per altra banda, era un home de números.
Clar.
Per tant, hi havia algun fet que no lligava. Van passar els anys, jo em volia dedicar a escriure... Ell tot això ho veia complicat, ho veia difícil, i em va dir, escolta'm, fes periodisme, que et serà més pràctic, i per tant, segurament l'home devia pensar, aquest noi, això d'escriure, vols dir que anirà bé, acostuma anar malament, no? I al cap dels anys em van donar un premi literari, el Premi Josep Pla, per una novel·la, precisament, que parlava de Manresa, una família de Manresa, i...
Parlem d'una família exemplar,
Una família exemplar, sí. La nit del premi, el despatx del meu pare, ple de llibres, un home de números que es havia rebotat una mica amb aquest fill que volia escriure, li vaig fer la gran pregunta. Vaig dir, com és que tu, un home d'economia, un home de números, un home dedicat a les estadístiques, tenies tants llibres a casa que m'ha convertit a mi en escriptor, al cap i a la fi? I em va dir, noi, tu havia volgut estalviar, però és que jo havia volgut escriure.
Oh.
Ostres.
I aleshores aquí es va tancar un cercle molt màgic, en què entens que a vegades no ets tu el que finalitzarà una feina, sinó que realment la continues. I aquest moment em va donar a entendre que allò que us deia abans, la intuïció i el cor no t'enganya mai. Per tant, veia en aquelles prestatgeries del meu pare una intenció que potser no era la meva, sinó la seva. I m'havia volgut estalviar el que costa i el dolor d'un ofici molt difícil. Però allà realment es va culminar, es va gestar. Això em fa entendre que a nivell biogràfic tothom té aquests petits detalls que t'explica el tot. En aquest cas és així. I tothom a la seva biografia té un moment o un detall, un punt, que és el clic que et fa el llibre, diguéssim. I això és el que jo em passo el dia buscant.
I que aquí està també la gràcia d'això que busques, de trobar-ho, perquè hi ha aquella...
S'ha de rascar molt.
S'ha de rascar molt,
s'ha de parlar molt, s'ha de fer molta entrevista, jo crec molt amb entrevista, amb la cultura oral.
Exacte, és molt important.
Molt important, entrevistar la gent gran, rescatar aquella part d'història que no s'ha explicat.
Trepitjar carrer.
És una escriptura, la meva, molt periodística. Penso que una s'alimenta a l'altra. Una mica vaig fer cas allò que em deia el meu pare, de dir, escolta'm, fes cas de la pràctica periodística perquè et portarà a la teoria literària i ajuntar-les et donarà una dimensió molt viscuda.
Deixa'm posar una mica de música, perquè m'estic emocionant. No,
jo també estem aquí.
Va, Rocío.
Va.
Genís, què estem escoltant?
Oh, això és... aquest és el Rob Halford, això és heavy metal. Això és una altra dimensió de l'escriure. Això és intensitat, això és potència. És un tipus de música que la gent associa normalment amb els melenuts, amb els peluts. És cert, eh? Jo sóc un heavy metal total i profundament. En el sentit que no és una religió, sinó un esperit. Fixa't en això. Aquest senyor és la millor veu, i amb això estem parlant de ràdio,
sí,
la millor veu de la música rock gairebé a tots els temps. Aquest senyor té un registre de veu impressionant que l'ha fet mític en el món d'aquest tipus de música. És molt desconegut, però molt important. Per què? Aquesta cançó està descrivint un procés, un moment de la seva vida bàsic, que és una depressió. Una depressió molt profunda. I està explicant, i ara veiem com la cançó ha canviat cap a la potència,
sí,
que és quan el personatge ha descobert que es pot curar. Ha descobert que es pot curar perquè ha sabut que estava malalt. Deprimit. La depressió és terrible. La depressió afecta moltíssima gent que no pot sortir del llit perquè estàs deprimit i no saps per què, i és molt difícil d'explicar. Però si aconsegueixes explicar-la, passa això, que el renaixement és fantàstic. És fantàstic. I això a tots, més o menys, ens ha passat.
I tant, i tant.
Encara que sigui en un dia o en 5 anys de la teva vida en què no has fet res o t'ha semblat que no feies res. I estar deprimit també és molt important. I aquest senyor, quan parla d'això i ho canta, ho fa extraordinàriament bé perquè li ha passat. I ho ha sabut llegir i ho ha sabut explicar.
O sigui que hi ha veritat en aquest document.
Totalment. Tot el que canta aquest senyor és veritat. És el que dèiem abans. Quan s'han fet les coses de veritat i amb el cor, fas bategar la gent explicant el que sigui, les teves històries, el que sigui. I en aquesta cançó el Rob Halford ho fa molt bé. Jo he anat a infinitat de concerts d'aquest senyor. Jo abans tenia el cabell llarg, el vaig perdre. Acabes perdent, devia ser com un karma, no? Crec molt en aquestes històries del karma, eh? No sóc massa d'aquestes, però... I aquest home, que també és calb, canta molt bé perquè ha après a llegir-se molt bé el seu problema. Per tant, a mi m'agrada molt connectar diferents àmbits. Això sorprèn a molta gent, però tu, Genís, sembles un noi molt de música clàssica, també, eh? Però sobretot és aquest crit d'esperança i d'intensitat. No, i ara, en aquest moment de la cançó, s'ha recuperat.
Ara ja està guarit.
Està guarit. I fixa't el que està fent. Ritme, canya, música, feina... Comencen a sortir bé les coses una altra vegada. I això és molt important entendre-ho. Sempre hi ha un remei per la malaltia. Sempre. Fins i tot per la mort. Fins i tot per la mort, que és el que explica aquesta cançó. Per què? Perquè has pogut transmetre uns coneixements que els recolliran uns altres. I d'això se'n diu cultura. I per això és tan important. Quan parlem de cultura, estem parlant d'això. I això pots trobar-ho en qualsevol racó de la teva existència. Sigui a la vorera, amb una senyora que no sé què... Escolta'm, jo vaig viure a Itàlia molts anys i un noi, un amic d'allà, que no l'he vist mai més, em va ensenyar a engegar l'aixeta de l'aigua freda mentre colava la bullent de la pasta, per tal que les canonades no patissin. Cada vegada que faig pasta i aboco l'aigua bullent a l'aigüera, engego a l'aixeta d'aigua freda i me'n recordo d'aquell amic meu, que ja no me'n recordo ni de com es deia, que m'ho va ensenyar. Això és cultura.
Boníssim. On vas viure, d'Itàlia?
A Roma. Sí, durant gairebé 3 anys.
Que vas estar de corresponsal.
Em van enviar de corresponsal a Itàlia, sí.
Que és el que dèiem al començament, no? Que també vas fer de corresponsal.
Sí, bé, Itàlia és la meva segona universitat. Allà els italians, això t'ho expliquen molt bé. El Josep Pla va escriure en un llibre que qualsevol periodista o escriptor hauria de viure a Itàlia en algun moment de la seva vida. Si és el començament, millor. Jo ho amplio a tothom. Tothom hauria d'anar a Itàlia en un moment o altre per entendre on va començar tot. I a Roma, que venia d'una Grècia molt rica, recollia molt bé tota aquesta explicació. Encara que els grecs ja no hi fossin, s'havien mort, però en certa manera eren vius en Roma.
Recullen.
Per tant, nosaltres som responsables de tot aquell patrimoni i això que estem fent ara és l'explicació d'aquell patrimoni. Per això a vegades la gent pot dir, oh, sempre sou uns pesats, aneu cap a les pedres antigues, que són bàsiques per entendre'ns.
Doncs mira, ara que partem del patrimoni i de recuperar cultura, hi ha una persona que ens ha volgut posar al dia de la teva producció escrita i per tant tenim una sorpresa preparada, que és la veu del Josep Lluís Martín Berboa.
Sí. Hola, bon dia a tothom. Bé, parlar del geni Cinca és parlar d'un home actiu, treballador i una persona que sempre està disposada a ajudar-te en tot, no? Jo vaig descobrir el geni Cinca abans de conèixer-lo en persona. Me recordo que vaig llegir el seu llibre Vida secreta dels nostres metges, que es va publicar en català i castellà, i que ja feia unes biografies molt acurades dels personatges dels nostres metges més rellevants, no? Ja vaig veure que era una persona que li agradava anar al detall de les coses i que això es va transmetre en altres llibres que he anat llegint després, no? Com La providència es diu Paco o Heribert Barrera, l'últim republicà, i llibres que a mi m'han servit de molt, no? Però sobretot jo crec que i el boom del propi Genís va ser el guanyar el Premi Josep Pla de l'any 2013 amb Una família exemplar. Un llibre que, si no l'heu llegit, us el recomano perquè no deixa indiferent. Recordo tenir un nus a l'estómac durant molt de temps quan ja estava acabant el llibre, no? I em va semblar increïble, no? Al final, a partir d'aquí, jo crec que el Genís va explotar com a escriptor, com a periodista, que és la seva principal feina, i que a partir d'aquí va ser ja un personatge mediàtic, no? Això va fer que pogués anar a RAC1, a TV3, on s'ha mantingut i encara ho podem veure molt sovint. El Genís no ha deixat de treballar, tot i que la tele doncs, li deu absorbir molta estona, ha seguit fent biografies, no? Jo crec que és un personatge, és un home de les biografies. Ell em va dir una vegada que jo sóc el notari, un notari de la història, doncs jo crec que ell és el biògraf de la història, no? Jo crec que ja havia fet, com hem dit abans, biografies, però que ara es va accelerar aquest estil i aquest camp amb aquells homes amb barba, No moriré mai, la biografia de l'Eduard Ponset, o Els honorables catalans, no? Però si una d'aquestes biografies va destacar més i que també recomano moltíssim és El cavaller Floyd, un llibre que ja crec que porta 6 o 7 edicions, està el llibre amb tapa dura, amb butxaca, vull dir que ha sigut un èxit total, no? Més que res, sobretot perquè el Genís té un llenguatge molt proper que arriba a la gent, no? Que és el que hem d'aconseguir, no sé si només els historiadors, sinó també els periodistes, perquè s'ha d'arribar i fer entendre la gent i que la gent conegui, que es culturitzi i que aprengui els personatges més importants de la nostra història, no? I el cavaller Floyd, que no deixa de ser en Joan Bautista Cendrós, un home rellevant a la nostra història, doncs el Genís el va retratar perfectament, no? Encara avui segueix fent conferències d'això. Com a persona, en Genís és una persona bona, no? I pot semblar estrany, no? Dir, bueno, bona, tothom és bo. Bueno, això encara avui en dia, jo crec que després de la pandèmia encara ho han accentuat, això de que no sé si és bo o dolent, però sí que en Genís és una persona que sempre està disposada a ajudar-te, sempre està disposada a xerrar. Ell diu que jo xerro molt, però que a ell també li agrada molt parlar, moltíssim. I és una persona que això se li nota, que disfruta, no? Que gaudeix de la seva feina. i és una persona que comparteix també les seves escrits, els seus descobriments, i que a més sempre té un sí per acompanyar-te a qualsevol presentació de qui sigui, no? De presentació de qualsevol llibre o d'ajudar, doncs, a portar un acte, no? Crec que el Genís és un d'aquests valors i que ara tenim a Sabadell, perquè ell és manresà, i que crec que, doncs, Sabadell ha guanyat, doncs, un intel·lectual més en la seva colla de gent destacada.
Carai!
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Ara no sé què dir jo,
Ostres, això que li dèiem, que fos greu, que fos breu, fos breu.
Però escolta'm, quina síntesi.
És una síntesi fantàstica, jo trobo.
Clar, és que, ostres, que bo, molt bé, moltes gràcies. Jo ara mateix no sé què dir. No. Moltes gràcies, Pep. Sí, hi ha això que ha dit de ajudar és un fet per mi important, sí, no dir mai que no. Sí, és un principi que tinc, perquè... no pel que em pugui reportar, sinó perquè disfruto molt ajudant a la gent. Si no, no sé per què. Hi ha algun fet, no sé què és, però aquell fet espiritual d'abans, hi ha... Potser perquè a mi també m'han ajudat quan ho he demanat, algunes vegades.
Això és important.
I aleshores, quan algú diu... Fixa't, saps què passa? Que quan publiques un llibre, escriure és molt difícil. És una feina molt complicada. Requereix una tensió nerviosa alta, amb un desgast important, desgast mental important, de la qual molta gent, tothom, ningú n'és conscient. I quan publiques un llibre et fa tanta il·lusió, t'ha costat tant que ja no et queda res de tu. I aleshores demanes a un amic que te'l presenti o que t'ajudi a promocionar-lo. Per tant, quan em truquen i em diuen que vindries a l'acte a dir quatre coses, ostres, i tant que sí. No he dit mai que no, de fet. I allà tu passes molt bé, perquè tu entens el que està patint aquella persona que vol que el seu llibre li vagi bé, i amb el teu petit granet de sorra mires de portar aquella dosi d'intensitat que necessita l'enlairament. Llavors, un cop està enlairat, ja aquell autor va per si sol. I a mi això m'agrada molt fer-ho, no ho sé, ha sigut una deformació professional.
I d'aquestes tecles, digues, Josep.
Clar, no, i dèiem això, no?, que ho deia també el Pep, això de que, esclar, has fet biografies aquestes, la de l'Heribert Barrera, l'Eduard Ponset...
N'he fet moltes, sí.
Moltes, no? I potser la que ha esclatat més, la més així, és una de les més...
El Cavaller Floyd,
sí. El Cavaller Floyd.
Bé, el Cavaller Floyd...
Què és Floyd? Aviam, pels que alguns
Ostres,
coneixem que bo, el
que
és...
que aquesta història... Ja dit... aquesta
aquí
història...
Aquí vas tocar la tecla, aquí vam... Genís?
Sí, sí.
A més, un dels grans prohoms,
no,
un dels grans
la tecla me la van tocar a mi.
Sí?
Sí, va ser al revés, això. Em van venir a buscar. O sigui, hi havia un càsting d'autors per fer la biografia d'un tal J.B. Cendrós, que jo, del qual, confesso, i sempre ho explico, pràcticament jo no sabia res. I això em situava en un punt de partida molt interessant i molt avantatjós. L'única cosa que jo sabia del Cavaller Floyd, del J.B. Cendrós, era l'ampolleta d'aftershave, de massatge per després de l'afaitat, del meu avi.
Que tots els
obria...
que tenim una edat han fet servir.
I no tant edat, sí, exacte. Sí. Quan obries l'ampolleta, i encara em passa avui, aquesta setmana n'he fet una, quan obries l'ampolleta i posaves el massatge, aquella olor et transportava emocionalment a unes profunditats familiars, biogràfiques, et recordava el pare que ja no hi és, l'avi que quan sortia del lavabo fent aquella olor del Floyd.
La barberia, els barbers d'abans.
Els barbers d'abans. Tot això et transportava aquesta dimensió emocional que és la que mou aquesta biografia, que en portem més de 10.000 venuts. Està en la sisena edició, va anar molt bé, perquè, i aquí em van trobar, em van triar per fer aquesta biografia perquè em vaig fer molt amic del personatge que seria el que explicaria la història, que era la seva vídua.
La seva senyora. La senyora...
La Maria Rosa Jorba. Això és un punt important, perquè... I els va fer decidir a la família que seria jo qui faria aquesta biografia, perquè entenia que hi havia aquesta part oral de tot el que sabia, de la intensitat que transmetia aquesta senyora per explicar la història del seu marit, havia de ser justament el que havia de transportar tota aquesta història desconeguda.
Doncs mira, espera, que parlant de família Cendrós,
sí,
tenim algú per aquí.
Ai, mare.
Molt bon dia a tothom i gràcies per deixar-me participar en aquest homenatge radiofònic al Genís. Conec el Genís des de l'any 2012, quan vam decidir, amb la meva mare, engegar la biografia de Joan Baptista Cendrós, el meu pare, el cavaller Freud. Va trigar 5 anys en escriure-la i, per tant, vam tenir temps de conèixer-la bé. En aquests 5 anys, com us podeu imaginar, hi van haver moments de tot. Però la veritat és que vam arribar a una gran amistat, sobretot amb la meva mare, que l'estimava molt. Li preparava els dinars fantàstics i fins i tot feien la migdiada. Des del 2017, que ell i jo no parem de fer presentacions del cavaller Freud. Ja anem per la 6a edició. En tant anar amunt i avall i tants quilòmetres recorreguts pel país, puc dir que ja el conec bastant. És una persona molt positiva i optimista i molt rigorosa amb la seva feina. És una feina que ell estima moltíssim. És un gran comunicador i he de dir que ens ho passem pipa quan anem a fer les presentacions. Ens ho passem pipa a nosaltres i s'ho passa pipa al públic. En fi, que transmet l'alegria de viure. Gràcies, Genís, per tot el que has fet pel cavaller Freud i una abraçada molt forta.
Un agraïment de la Laura Cendrós en aquesta tasca teva.
Jo penso que això és fantàstic. Vull dir, una persona, la filla del Joan Baptista, no? Si, sempre a vegades diem JB.
Això que estan fent és en directe, no?
Correcte.
És en directe.
D'acord, val. Jo ara estic molt emocionat.
T'ho veiem als ulls.
La Laura és que no podia ser-hi. Es va dir, faré una nota perquè no puc ser-hi i tal, però m'agradaria ser-hi.
Que la Laura Cendrós li ha passat el que li passava, que ha entès bé la història del seu pare i està fent el que feia ell. O sigui, està fent de mecenes. Ha recollit tota la tasca iniciada culturalment pel pare i l'està transportant pel país. Està al patronat d'Òmnium Cultural, està al Premi Maria Canals de piano, està al Teatre Romea com a propietària, tal com era propietari el seu pare, que van rescatar el teatre als anys 60, està al MNAC amb els amics del MNAC, col·leccionisme de pintura catalana, és impressionant. Aleshores, aquesta noia és la que realment diu el sí amb la seva mare per fer la biografia del cavaller Freud, perquè precisament amb la seva mare ens vam enamorar. Una senyora que m'explicava la història del seu marit com ningú ho feia, i entenc que els altres autors del càsting es volien emportar la feina a casa. No, jo em vaig emportar la casa a la feina. O sigui, me n'anava amb ella, ho vaig fer al revés. I vaig proposar-ho així, i vaig pensar, per haver dit això, no m'escolliran, perquè aquesta gent no voldran que jo estigui aquí vivint pràcticament amb aquesta senyora. I quan em van escollir va ser fantàstic. Primera, perquè em vaig engreixar 10 quilos, em feia uns peus de porc amb naps impressionants.
Ui, els peus de porc són boníssims.
Ens pimplàvem unes ampolles de vi, ens ho vam passar molt bé i vaig aprendre molt d'ella, i sobretot va ser la persona que va confiar absolutament, de dir, escolta'm, les meves filles els has de fer un cas relatiu, positivament ho diem, eh?
Ja,
i tu has de fer el llibre, que sé que el faràs molt bé i tal. Va tenir un ictus, després del qual la cosa va anar molt de baixada, i després d'aquest primer ictus em va dir, tu persisteix, jo el llibre ja no el veuré, però sé que l'acabaràs molt bé, esteu fent molta feina, vam entrevistar més de 60 persones, allò de la història oral, per transportar a l'escrit, a conèixer el que havia fet aquest cavaller Freud, que és un dels mecenes desconeguts del país més impressionants. Espera que t'ho acabo.
Sí.
I després va morir. Abans de morir, m'havia demanat que acabés el llibre. Al funeral, i això és el que explico a les conferències sobre el cavaller Freud, al funeral vaig saber, jo tenia un gran problema, que és que havia d'explicar aquesta història i no sabia quin fil narratiu podia seguir. L'explicava ella. I el dia del funeral m'adono que és ella la que explicarà la història. Me'n vaig del funeral cap a casa i començo a escriure. En 3 mesos va estar el llibre llest.
Carai.
Després de 5 anys batallant amb no saber com ho havia d'enfocar, al funeral de la que seria la narradora del llibre descobreixo el secret que me l'havia estat dient ella, ho tenia davant i no ho havia vist. Arribo a casa i allò funciona. Va ser la demostració que la intuïció i el cor no et fallava, que allà realment hi havia una narració viva que estava esperant trobar el fil conductor. Jo era un simple mèdium. I és el que seguim fent amb la Laura Cendrós quan anem pel país parlant del cavaller Freud i destapant l'ampolleta de l'avi, destapes tota una porció d'història que no està escrita, ara sí, perquè podeu comprar el cavaller Floyd, però que sobretot està molt sentida.
I tant.
I ella segur que des del cel, vull dir, et va fer la...
Jo no sé el que és, però que hi ha un més enllà que t'ajuda. Potser és la manera de fer. O sigui, hi ha una manera de fer que t'ajuda.
Perquè molt ràpid, en 10 segons, sí. Qui era en J.B. Cendrós?
Bé, en J.B. Cendrós ha estat el gran mecenes de la cultura catalana en els pitjors moments. En els pitjors moments del franquisme, aquest senyor s'inventa el Premi Sant Jordi de novel·la. En el moment pitjor del franquisme, aquest senyor creu que hi ha una sèrie de persones al país que bateguen amb una sensibilitat cultural molt similar en favor de la llengua catalana prohibida i s'inventa Òmnium Cultural. Aquest senyor entén que hi ha un editorial que malviu a l'exili de Perpinyà i que hauria de tornar al país i que no ho farà ningú més que ell. Agafa el cotxe amb el seu xofer, un xofer que no sabia conduir, es treballaven els cotxes per tot arreu, se'n van a Perpinyà i compren l'editorial Proa. Torna Proa al país, que era l'editorial que històricament havia traduït i portat a la modernitat la literatura catalana. Fixeu-vos si em va fer de coses en J.B. Cendrós i no es coneixia. Jo com ho havia de lligar tot això? Doncs és la vídua que ho explica, i ho explica amb una intensitat i una força a través de 600 pàgines que no es poden deixar. Ja et dic, és l'únic llibre que jo encara a vegades rellegeixo, perquè no rellegeixo res del que he escrit, però reconec que aquí ella hi va fer molt i l'èxit és rotund.
Va, escolteu una mica d'això que us posem, que ens hem d'aixugar una mica els ulls.
Sí. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for good times.
Genís, aquí estem escoltant.
Dionne Warwick. Aquesta senyora és molt interessant. A mi m'interessa molt la raça negra. Aquesta cantant m'interessa, no sé ben bé per què, el que transmet, no? Però quina veu que té.
És que la veu és preciosa.
És que l'ésser humà ens distingeix per la veu. El gran distintiu de l'ésser humà i el gran mitjà és la veu i la ràdio. És la veu i la ràdio, no us enganyeu d'això. És així, és la ràdio. La ràdio és el passat, és el present i és el futur. No és la imatge, és la veu. I la gent que canta sublima la veu. I en aquest cas la sublimació és màxima.
Doncs mira, em va molt bé que diguis això de la ràdio, perquè també hi ha una gran personalitat de la ràdio que ha volgut intervenir.
Ai, mare.
Amb el Genís Cinca fèiem una secció de ràdio que es deia La Metamorfosi els caps de setmana d'estiu, de ple mes d'agost, i dedicàvem una hora sencera a parlar de cultura, de com la cultura ens transformava. Llavors ell cada setmana triava una obra, doncs, per exemple, Maria Callas, o per exemple La mort a Venècia, qualsevol obra que amb ell li resultés inspiradora, preparava un guió i ens l'explicava durant una hora a la ràdio. I a mi em servia durant tota aquella setmana per fer una immersió en aquella obra que ell ens proposava. Doncs si era una pel·lícula, doncs me la mirava, em llegia totes les entrevistes, reportatges, tot el que s'hagués escrit sobre aquella pel·lícula. Si era una cantant, com Maria Callas, doncs imagineu-vos, m'aprenia la seva biografia. Si era un llibre com La mort a Venècia, doncs això que és curt, però el llegia, el rellegia, el buscava articles, reportatges, tot el que s'hagués escrit sobre aquest llibre. I va ser una manera d'aprendre moltíssim sobre cultura i mirar la cultura d'una manera diferent, i crec que, a part, va ser una manera també de fer un regal molt bonic als oients, perquè dedicar una hora sencera a ple mes d'agost a parlar de cultura a la ràdio no és gens habitual, i el Genís Cinca, entre altres coses, doncs fa coses tan boniques com aquestes. És una sort tenir-lo. Un petó.
No sé si cal presentar-la, no? La veu de la Laura Rossell.
Evidentment que no. Moltes gràcies. Mira, la Laura...
De Sabadell, eh?
Sí, sí, també, també. A veure, això és especial, eh? Perquè, clar, em va trucar... em va demanar que l'ajudés, que tenia la secció dels caps de setmana a RAC1, i jo necessitava vacances. Jo no faig mai vacances, pràcticament. Vaig molt cansat, faig moltes coses, amunt i avall, siguin conferències, i passo tot el dia a casa escrivint. Que això és un desgast important. Bé, no em queixo, eh? Cap queixa. I la Laura, en el pitjor moment, em va demanar que li proposés anar al seu programa a fer-hi alguna cosa. I li vaig dir que sí, com sempre.
Saber dir que no.
Saber dir que no i tal. I la Laura era molt desconeguda, per cert. Però jo em va agradar la manera com ella em deixava fer. I em va dir, pots fer el que vulguis. Ostres, se'm va obrir una finestra molt interessant... precisament per fer el que volíem, i ha sigut la millor secció de llarg que hauré fet mai a la vida, perquè allò era extraordinari. Va succeir un fet que ho explica tot. Serem breus perquè això és la ràdio. A La mort a Venècia, un dels programes, una de les 6 o 7 metamorfosis que vam fer va ser La mort a Venècia, una novel·leta d'en Thomas Mann, gran escriptor, l'autor de La muntanya màgica, que el Visconti n'havia fet la pel·lícula, però necessitaven escollir el que havia de ser el protagonista, el model joveníssim del qual el narrador s'enamora, per fer un cant a la bellesa, a la sublimació del que és la bellesa humana i de tot allò que l'artista busca i no pot aconseguir. Doncs bé, ens vam passar part del guió, a la part forta del guió, que sempre ha de ser el punt mig del programa, per tal que després vagi tot cap amunt, va ser la recerca i la troballa del Tazio. I vam reviure el moment del Visconti en què diu «Pareu! Pareu el càsting! Pareu! És aquell! És aquell! És aquell! El Tazio! Acabo de trobar el personatge que no tan sols em farà viure la pel·lícula, sinó que em farà etern. Acabo de trobar, justament, el personatge que el Thomas Mann hagués escollit per La mort a Venècia».
O sigui, era conscient de la transcendència
d'aquella... Va ser conscient en aquell moment que del que havia sentit el Thomas Mann escrivint La mort a Venècia, trobant aquella imatge d'en Tazio, el model perfecte que ell segurament hagués imaginat o que hagués escollit en aquell moment. Va ser extraordinari. Vam viure moments de ràdio fantàstics gràcies precisament a haver sabut ensinistrar la llibertat que em donava la Laura Rossell per desenvolupar la idea. De manera que la troballa del Tazio va ser tan important que aquell noiet mai més a la vida va fer res. Va quedar cremat.
Va quedar cremat per sempre.
Aquell model juveníssim, de 13 anys o 14, va quedar per sempre més cremat, i vam anar resseguint la història posterior d'aquest pobre noi que no tan sols es va fer famós, sinó que se'l va menjar la fama. En fi, moltes gràcies per tot, Laura, moltes gràcies.
I crec que no és l'única persona de Sabadell que ha sigut important en el teu vessant radiofònic, no, la Laura?
Bé, no, aquí hi ha una bèstia que aquest sí que no em crec que l'hagueu pogut trobar. Bé, esclar, la Laura Rossell els estius substituïa el Xavier Bundó.
Sí.
I el Xavi Bundó una mica em va fer de mestre en l'hora de polir el missatge dels guions. El Xavi Bundó em va ensenyar una cosa molt important, que és a modelar el temps. Tu arribaves amb un guió que durava mitja hora i ella deia, Genís, tenim 11 minuts.
Vinga.
Ho hem de fer. I aleshores aquesta superconcentració d'informació sintètica a mi m'ha ajudat molt posteriorment per escriure. Els guions que preparava per en Xavi Bundó i el que després desenvolupàvem en directe al programa, per mi ha sigut una gran escola. En directe, sempre. Que era una de les condicions que vaig imposar quan em va demanar que col·laborés amb ell els caps de setmana. Això era el diumenge al matí, amb rigorós directe, i aquest rigorós directe era la clau per entendre tota la passió que abocàvem els honorables catalans, que vam arribar a fer moltíssims.
És que el directe té aquesta màgia, no? Té aquesta...
El directe és el directe, i tot ha de ser en directe. La vida Exacte. És en directe. Tot el que sigui gravat o preparat, per mi, perd una part de gràcia molt, molt important. La vida en directe, i és l'alegria de viure.
Exacte. A més, radiofonista, no? També et consideres...
Sí, això és... però és l'alegria de viure encara que t'ho passis malament.
Exacte.
Perquè jo sovint en directe m'emociono, o he arribat a punts molt alts, com ens ha passat avui aquí, però penso que l'important és això. Si no, no val la pena fer-ho. Si no, no vindré. I aleshores, qualsevol acte, qualsevol presentació, qualsevol lectura de llibre, qualsevol moment que se'm demani compartir, jo vull que hi hagi això. I intentaré que hi sigui. Si no, no val la pena.
Ja t'ha respost una de les preguntes, no? Que solem fer al final.
Sí, 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 no, perquè és que, exacte, l'alegria...
Perdona. Ja vaig dir que no preparessis res, no calia.
No, al revés, si ho estem fent tot així, la mar de fluid, ens va superbé.
Vine a presentar un acte, hem de preparar, envia'm... No, jo no t'envio res. O sigui, jo només envio guions quan em paguen. Llavors, quan hi ha una feina pagada, una col·laboració, llavors sí, faig les coses, tal. Però si no, ofereixo aquesta altra porció que és la viscuda, que és la que et faré culminar, sublimar, com hem dit, aquella l'essència del que l'autor o la persona vol, no?
Bueno, i a més això que tu has dit molt bé és que l'alegria de viure, és clar, està pres una miqueta de la joie de vivre, dels francesos, i és clar, la joie de vivre del segle XIX, és clar, té aquesta connotació, o sigui, no solament és el que entenem per riure i alegria,
sí.
sinó que també és la bonjour tristesse. Vull dir,
totalment, sí.
És el que forma part de la vida, és la cara i la creu.
Sí, sí.
Però és aquesta alegria de viure, malgrat tot,
totalment,
és aquesta joia que tu... Jo penso que Pau ho ha explicat molt bé durant tot el,
normalment,
tot el programa.
Normalment, això que fèiem amb la Rossell, era molt interessant perquè normalment totes les grans... els grans artistes que ens han aportat grans moments de saviesa, d'alegria, de viure, són els artistes que pitjor s'ho han passat. En vam fer un de la Maria Callas,
també,
i ens vam passar tot el programa desolats, perquè la vida d'aquesta senyora, pobreta meva, va ser un desastre total i definitiu. Però com ella extreia d'aquest desastre, que
aquesta
feia florir tota una vida artística que era la que tothom recorda, però era un desastre. Vam fer-ne un de Mozart, que també va ser un desastre, pobret meu. El Mozart, pobret, aquest xicot estava molt agafat. Però el que va fer va ser extraordinari. Això ens porta a pensar que a vegades hi ha una línia molt fina entre la depressió que dèiem abans del Rob Halford a la gran consecució artística. En Thomas Mann també era un home procliu a la tristesa, però també era un home capaç d'explayar-se cap a una alegria infinita, que és el que provoquen, és el que provoca la lectura dels seus llibres, no? I jo busco sempre això.
La llum i les tenebres, no? I, bueno, ja d'alguna manera això, per anar acabant, quan marxa l'alegria de viure, quan estàs down, quan estàs desanimat, on trobes l'alegria de viure? On trobes aquesta joia?
No em passa... Jo sóc una persona molt... No, sóc molt regular en aquest aspecte. No em trobo mai, almenys no m'agrada reconèixer-ho ara, potser. Però tinc sempre molta energia. Sí, sóc una persona que... M'agrada molt fer esport, moure'm. Aquí la meva dona té un paper molt important en el paper físic, purament atlètic. De fet, ens vam conèixer corrent i ja és tot, era tot una declaració de principis, no? O sigui, el moviment és vida i per mi en qualsevol moment una mica baix, aprofito, me'n vaig al riu, me'n vaig aquí al riu Ripoll, faig quatre rectes i em recarrego.
I tenim aquí el Rodal, no? Aquí el Rodal del Vallès tenim, vaja, és un Rodal fantàstic.
L'entorn de Sabadell t'asseguro que és el més sa, jo intento que ho sigui, que m'he trobat mai. És absolutament ideal. Ideal. Sí, sí, és una ciutat que ho té tot, eh? És molt completa en aquest sentit. Jo he viscut a moltes ciutats. He viscut a Brussel·les, he viscut a Roma, he viscut a Manresa, he viscut a Barcelona molts anys.
Oita, tot el que ens ha quedat, eh?
I Sabadell reuneix les propietats que jo busco en tota ciutat, perquè també és molt tranquil·la. Té una tranquil·litat de poble. Jo cada matí sé tu que em van anar a Sant Fèlix. I això és extraordinari, que no m'ho treguin. O sigui, el dia que m'ho trego, munto una manifestació davant de l'església. No, perquè és important. I penso, mira, veus?
Sant Fèlix i la Puríssima.
I la Puríssima. Em queda una miqueta més lluny, però sí, ara aniré a viure a la Concòrdia, però la Concòrdia encara m'agrada més perquè encara té més barri. O sigui, sí, busco el barri, busco la vorera. I no puc marxar de la vorera. Que potser també és el que em recorda Manresa. Em recorda la gent del dia a dia i tenir contacte amb el batec, no? Amb l'alegria de viure, que hi ha aquesta titulació del programa, però és important. La Concòrdia sé que em donarà aquest extra que potser aquí al centre no tinc.
La mateixa paraula ho diu, no?
De quins recomanes que coneguem l'alegria de viure? Algun sabadellenc, que diguis, ostres, vinga, va, porteu-lo a passar aquesta estoneta que m'heu fet passar a mi.
Ostres, així en directe, això no m'ho vas demanar, eh?
A veure, això
sí, això és aquí en directe. Home, el Joan Escolies, el coneixeu?
Sí.
Ja l'heu fet?
No ha vingut.
Oh, doncs ha de venir. A veure, Joan Escolies, per què ho dic, això?
I tant.
Perquè hem fet un recorregut molt similar. És manresà, però també va venir a viure fa més anys que jo, a Sabadell.
També va passar per aquí.
I el Joan, que te'l trobes aquí baix molt sovint, és l'articulista de La Vanguardia, que ara mateix està en millor forma.
Mm-hmm. Fantàstic.
Joan, doncs, Escolies.
Genís, un plaer haver-te tingut aquí a l'Alegria de Viure de Ràdio Sabadell, el
molt
programa
bé.
Al matí, amb tot això que ens ha facilitat el Josep Alavedra.
I ara em poses Paganini, eh?
Ja et poso la 24, el capricci del Paganini, perquè te'n vagis ben content
és
cap a casa.
Em vaig content perquè aquest senyor tenia un fet biogràfic important, que és que tenia el dit petit més llarg del compte.
Ah, caram.
I això li permetia arribar a aquestes notes que esteu escoltant.
I aquí estava. Moltes gràcies, Genís. Fins la pròxima.
Gràcies.